Aquí t'espera el meu somriure, l'empenta que fa girar el món.
Solidaris. Idees que transformen.
La memòria a través de la imatge és el degà dels fotoperiodistes catalans. Tal com el descriu la revista Núvol, denúncia i impacte defineixen aquest home, nascut a Granada el 1954, crescut, format a Girona i l'Empordà, i marcat per sempre per la Guerra dels Balcans. Amb una llarga trajectòria en diaris i revistes de tot l'estat, però sobretot d'una bondat i d'una qualitat humana que no deixen indiferents. És el fundador de Fotògrafs per la Pau, que avui ve als Solidaris amb una gran notícia sota el braç. Miquel Ruiz, què tal, com estàs?
Molt bé.
El teu fons fotogràfic en una exposició a la Biblioteca Nacional de Bòsnia i Herzegovina a Sarajevo, més simbòlic impossible, oi, Miquel?
Impossible. Per moltes raons, però una molt especial. El mateix dia que inauguro l'exposició,
sí?
Fa 23 anys exactes, però tal dia com el 13 d'octubre de 1993, vàrem entregar la primera ajuda humanitària de tot el periodisme solidari de les comarques de Girona al diari Oslo Eugenia de Sarajevo. Ha sigut pura coincidència de la vida que el dia 13 d'octubre inaugurem exposició i el dia 13 d'octubre de 1993 entregàvem l'ajuda humanitària de les comarques de Girona.
I especial també pel que significa aquesta Biblioteca Nacional de Bòsnia i Herzegovina, que va ser destruïda durant la guerra. Ara fa, no recordo malament, 3-4 anys que la van reinaugurar una altra vegada i, per tant, aquestes fotos tenen una simbologia especial, oi?
A més, al llarg d'aquests 23 anys he pogut anar veient cada 2-3 anys la seva reconstrucció, la seva restauració, paulatinament i molt a poc s'ha anat fent. Em sembla que han sigut prop de 15 milions d'euros els que la Unió Europea ja ha posat per reconstruir allò que no varen tenir la vergonya de parar en el seu moment. Després, per tapar-se la vergonya, pues, què fem? Llavors paguem la reconstrucció. Per tant, simbologia per tot arreu i simbologia perquè el feixisme el primer que intenta sempre és destruir un país, destruint la cultura i matant infants. A Sarajevo es mataven nens quan anaven a col·legi. Per tant, jo no hi veig res més que intentar destruir un país, matant els infants que han de ser el futur de demà i destruint la seva cultura.
Digues Sarajevo, digues Síria.
Digue'm Uganda, digue'm... No ho sé. És que si comencem a citar llocs, necessitarem un programa de 24 hores i segurament que encara no acabaríem.
Parlem d'aquesta exposició de fotografies, Miquel. Què hi ha en aquestes fotos que ara hi entregues? De quines fotos parlem? En quins anys les vas fer?
Pràcticament totes estan fetes al llarg del 93, 94, 95, que són les que són la representació de la guerra a Sarajevo. Ningú hi trobarà ni un sol cadàver. No era aquesta la meva intenció quan hi vaig anar-hi, ni ho és mai cap vegada que vaig enlloc.
Per què?
Jo crec la guerra jo crec que es pot explicar moltes maneres. Tu creus que si jo t'ensenyo una foto de Sarajevo amb més de 8.000 tombes allà, t'haig d'ensenyar un cadàver per explicar-te que allà hi ha més de 8.000 persones enterrades?
Ni falta que fa.
No fa falta. Per tant, jo crec que les guerres es poden explicar sense masses cadàvers. Jo no dic que a vegades no sigui, entre cometes, necessari, però es pot explicar de moltes maneres. Però jo vaig anar a Sarajevo sobretot per explicar com sobrevisquien la població civil. Si jo ara m'anés a Aleppo, no fotografiaria un cadàver. Jo crec que tots sabem, els cadàvers d'Aleppo els hem vist tantes vegades en els mitjans de comunicació que ja ho sabem tot, però ni tu, ni jo, ni molts no tenim ni idea com s'ho fa la gent gran per sobreviure a Sarajevo, Aleppo, com s'ho fa la gent gran per tenir medicines, com s'ho fa una mare per tenir llet pels seus infants, etc. I això és el que jo volia ensenyar, demostrar en aquella època, com se sobrevivia a Sarajevo. I aquesta va ser sempre la meva intenció.
I algunes d'aquestes fotografies que estaran exposades a la Biblioteca de Bòsnia-Herzegovina es quedaran en custòdia a l'Ajuntament de Sarajevo i unes altres van per les mares de Srebrenica, oi?
Exactament. Jo fa ja bastants anys que vaig començar a documentar la commemoració del genocidi de Srebrenica, que cada 11 de juliol es fa una nova commemoració.
I tant.
Es fa a l'enterro de el que s'ha anat trobant a les fosses comuns, i llavors jo volia documentar això per mi i documentar-ho també per les mares de Srebrenica perquè tinguessin un arxiu. Malauradament la meva enfermetat, l'ictus, se'm va emportar per davant aquest projecte i ha quedat només un projecte de 2 anys, però tot i així aquesta és la part que s'exposarà i que serà donada a les mares de Srebrenica perquè a poc a poc vagin fent elles el seu propi arxiu de lo que ha sigut el genocidi de Srebrenica.
Però el teu llegat, Miquel, és molt més gran i de molta més trajectòria, perquè tu des d'aquell moment, ja quan fa més de 20 anys vas voler implicar-t'hi, vas crear Fotògrafs per la Pau i això ja va sol.
Així us espero que el futur que li espera a Fotògrafs per la Pau a mans dels fantàstics joves que ara s'ho han quedat sigui molt més ampli que no va ser a les nostres mans, perquè per algú el futur és dels joves i jo espero que aquests joves seran els que portaran a Fotògrafs per la Pau fins a dalt de tot.
Ara tu parles d'ells, com veus tu el futur de la professió, del fotoperiodisme?
Malament.
Malament?
Malament, però no per culpa de ningú, com s'intenta dir que és per culpa dels mòbils, no, és per culpa nostra, perquè amb un percentatge molt alt hem acabat convertint la professió en pur funcionariat. Estem molt poc disposats, i m'hi poso el primer, a passar més hores de les que el contracte de treball diu, perquè Déu me'n guarda treballar una hora més i que resulta que qui ens la pagarà si hi ha dies que hauríem de pagar per anar a treballar. És veritat o no que haurien de pagar per segons quines entrevistes que t'aporten el que t'aporten en el teu cap, a la teva cultura, a tot plegat? D'acord, que no cada dia podem estar només estar al servei de l'empresa, perquè resulta que és veritat que una vegada fèiem periodisme, però després del periodisme resulta que darrere teníem empreses que estan fent negoci. D'acord que no els hi podem ajudar això, però sí que podríem posar-hi una mica més de ganes a l'hora de treballar, de donar, de cedir. Aquesta mateixa història d'ara regalar les fotos a l'Ajuntament de Sarajevo i regalar fotos a les mares de Srebrenica, més d'un company, més de dos i més de tres m'ho critiquen, perquè què és això? Doncs això senzillament, primer hi hem anat nosaltres a Sarajevo i ens n'hem emportat part de la seva vida i de la seva cultura. Si en tornem una mica, jo no crec que sigui tan desastrosa la idea, perquè ens imaginem per un moment si a casa nostra, a Catalunya, part de les fotos que va fer en Capa, la Gerda Taro, l'altre de la Guerra Civil Espanyola, els atinguéssim en un fons documental, el que podríem arribar a saber de la nostra guerra. Com que això no és així, pues no tenim gaire res. I jo, com a homenatge personal a les mares de Srebrenica, perquè han demostrat i continuen demostrant dia a dia que tenen uns ovaris com una catedral, d'elles, en menys de 25 anys, han sigut capaces de fer desenterrar totes les fosses comuns i continuen cada dia i cada dia, i nosaltres, 80 anys després de la Guerra Civil, no hem sigut capaços de desenterrar ni una fossa comú. Per tant, per mi, aquestes dones es mereixen tots els esforços del món en ajudar-los i amb això i ajudar-los a que tinguin el seu arxiu personal de com va ser el terrible genocidi de Srebrenica.
Miquel, tu de guerra n'has vist moltes i n'has fotografiades moltes, però la dels Balcans és la que més t'ha marcat.
sí, suposo que me va agafar en un moment especial de la meva vida, però és que crec que Sarajevo, el Balcans, té alguna cosa, perquè no m'he trobat ni una sola persona de les que en els 20 i pico de viatges que he fet a Sarajevo hagi vingut a mi que em digui, hosti, jo aquí no hi torno. No, al contrari, tothom sempre ha preguntat quan hi tornes a anar-hi, que si m'anés bé m'encantaria tornar-te en aquest viatge mateix, tot i que es varen canviar les dates i per tant molta gent ha quedat penjada. Acabem seguint a la vora 25 gironins que estarem per Sarajevo el dia de la inauguració de l'exposició, a part de comptar amb la fantàstica presència del conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva. Per tant, vol dir que algú té. El conseller Raül Romeva ja és algú poc conegut. Ell va estar visquent a Sarajevo 4 anys.
Sí, tant.
Parla perfectament el bosni.
I tant.
Vol dir que l'encant d'aquesta ciutat, que era una barreja de cultures increïble, o inclús continua sent, algun atractiu té especial a part de l'hospitalitat perquè a tots plegats ens atrapi d'aquesta manera.
Abans, fa una estona ho has dit, parlaves dels mòbils, que hi ha gent que apunta que aquest és un risc a la vostra professió. Què en penses tu del periodisme ciutadà, d'aquest que permet que gràcies a un telèfon mòbil amb càmera la gent pugui retratar la seva vida quotidiana i les conseqüències d'una guerra, com és el cas de Síria, per exemple?
Per una banda, està bé, però siguem molt curosos amb el tema. Mai saps per què darrere d'allò què hi ha. A mi, dels Balcans, s'havien arribat a donar vídeos on es veien unes atrocitats que després, quan tu et posaves a analitzar perfectament el vídeo i una vegada havies vist els carrers de la ciutat i ho havies vist, deies, això no és Sarajevo, per tant aquí m'estan falsificant la realitat, per tant s'ha de ser molt i molt curós a l'hora de retransmetre. Tu demanes responsabilitats darrere d'allò i no hi ha cap responsable. Per això dic que sí, que m'assembla molt bé i es coneixen atrocitats i es coneixen coses gràcies a aquesta facilitat del mòbil, de poder gravar un vídeo, de tota manera. Però amb segons quines informacions, llavors crec que s'ha d'anar molt al tanto, sobretot les empreses editorials, a l'hora de com es fa servir això i de com es vigila, perquè jo almenys, que m'hi passo bastant el dia dintre les xarxes, te trobes informacions que quan els intentes analitzar una mica d'on t'ha sortit, d'on t'ha anat i no sé què més, no hi trobes cap fot d'un allà. Per això dic que s'ha de ser molt i molt curós a l'hora de qui t'ho envia i de si t'ho creus o no t'ho creus.
I tot i que la salut no acompanya, Miquel, de Girona a Sarajevo tenies anat amb cotxe com aquell qui puja a l'Albera, oi?
Només són 2.000 quilòmetres.
Només, sí, és veritat, és a prop. És relativament a prop.
A veure, hi ha dues raons per fer-ho. Una és perquè el 80% dels viatges els he fet sempre així. L'altra, perquè amb la gent que aquesta vegada m'acompanya i que no coneixen el país, fer-los anar amb avió, trobo que difícilment pots dir que has estat a Bòsnia. Pots dir que has estat a Sarajevo, perquè un avió que et carrega a Barcelona, al cap de 3 hores estàs a Sarajevo, vale, t'estàs 2 dies a Sarajevo, tornes a agafar l'avió, tornes a aterrar a Barcelona, difícilment pots dir que tu has conegut el país. En canvi, entrar amb cotxe ja per la frontera, començar a trobar el país destrossat, perquè la Bòsnia profunda encara recorda perfectament la guerra. Trobo que és un plus molt gros. I jo, després, per la meva enfermetat, se'm fa molt difícil el tema de les aduanes.
Dels aeroports.
A mi m'acaba posant tan nerviós que sempre que me diuen què fa el teu cor i com va, jo crec que on te té més perill de tots és en els aeroports i a les aduanes dels aeroports. Per tant, a mi, el d'agafar el cotxe, pujar al cotxe 6 del matí, tranquil·lament, xinutxano, ara m'aparo, t'esmorzo, ara m'aparo, dino, tranquil·lament, ara faig un cappuccino quan ets a Itàlia, això no pot fallar mai, i anar fent, i dir, ja estem a mig camí, demà acabarem de fer a mig camí. Per mi, jo ja sé que molta gent li costa molt de creure-ho, però per mi és un relax total i absolut.
El que és un plus és tenir-te als Solidaris i escoltar-te tan directe i tan clarivident. Miquel Ruiz, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta inauguració a la Biblioteca Nacional de Bòsnia i Herzegovina.
Moltes gràcies a vosaltres, sobretot per deixar-me el micros sempre, sempre i sempre que fa falta. Gràcies.
Un petó fort. Adéu-siau.
Adéu-siau.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, Solidaris, amb Adrià Bas.